Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Quan parlem de detectius i espies, ens imaginem personatges com...
La veritat sempre s'acaba sabent. Sembla un nen, però té el cervell d'un adult i és... el detectiu Conan.
O investigadors mítics com...
Ella que hi ha... malament rai. Hola, sóc aquí.
Però no és tan habitual que ho relacionem directament amb la política.
En las primeras semanas de diciembre del año pasado corrió el rumor de que se había contratado o intentado contratar los servicios de un investigador privado a quien yo no conozco y nunca he hablado con él.
Aquesta setmana que l'espionatge i la feina dels detectius han estat a l'ordre del dia, volem saber com és realment la feina d'un detectiu avui en dia. Per això li preguntarem a la Mercè Ferran, que és la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Aquesta hora, al Palau de la Generalitat, té lloc la segona trobada bilateral Estat-Generalitat en un any. Pere Joventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, està reunida amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i també amb el vicepresident Jordi Puigneró i el conseller d'Economia, Jaume Giró.
Els sindicats educatius de Catalunya anuncien vaga de 5 dies al mes de març davant la falta d'entesa amb el Departament d'Educació.
Critiquen que es manté l'avançament del calendari escolar després d'una reunió en què les postures entre les dues parts s'han allunyat.
Interior retira la primera sanció pel canvi de criteri sobre la llei Mordassa. Ha sigut a la fotoperiodista Mireia Comas.
És la primera vegada que això passa després que el conseller anunciés que no s'aplicaria aquesta llei a persones que es manifestin pacíficament, així com a periodistes o fotoperiodistes.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Avui el Barça i el Baxi Manresa juguen l'eliminatòria dels quarts de final de la Copa, que des d'ahir es juga a Granada.
A 2:15 del vespre, els dos equips catalans lluitaran pel bitllet a la semifinal de la competició. Per la trobada al Baxi Manresa recupera Juanpi Baulet, que ha donat negatiu a la prova PCR.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ben marcat pel canvi de cara a les properes hores, tot i que a hores d'ara encara gaudim d'un ambient autènticament primaveral amb unes temperatures màximes que es mouen en general entre els 19 i els 24 graus a bona part de Catalunya. Aquesta tarda, com dèiem, amb tranquil·litat, amb sol i amb alguns núvols poc importants a punts de la costa. Canvi radical de cara a demà. Cel cobert durant tot el dia, només amb alguna clariana al matí a la costa de Barcelona i també a les comarques del sud. I aquests núvols donaran precipitacions a partir de ja de primeres hores del matí al terç nord de Catalunya i a la tarda les pluges seran pràcticament generals, tot i que amb alguna clariana esporàdica. Aquestes precipitacions no seran gaire fortes, tot i que el Pirineu nevarà primer per damunt dels 1.300 metres i de cara a la tarda per damunt dels 900 tan sol. Atenció també al temporal marítim, sobretot a la Costa Brava, amb forta tramuntana i també vent de mestral a les comarques del sud de Catalunya. Diumenge farà sol, hi haurà alguns núvols al matí poc importants, farà més fred en començar la jornada, però en canvi les temperatures màximes pujaran.
El govern català i espanyol estan reunits a aquesta hora al Palau de la Generalitat en el marc de la Comissió Bilateral. Allà hi ha la Judit Caselles. Bona tarda, Judit.
Bona tarda, Diana.
Com està la rebuda de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, per part del govern català?
Per ara tot bé, la trobada al Palau de la Generalitat està encapçalada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez. També hi participen per la part catalana el vicepresident Jordi Puigneró, el conseller d'Economia, Jaume Giró, i la delegada de la Generalitat a Madrid, Esther Capella. Quan acabi, compareixeran en roda de premsa representants dels dos governs per separat.
A la reunió es preveu que s'hi tanquin acords com el traspàs de les beques d'educació o de la titularitat de les autovies B23 i B30.
Sí, exacte, ja hi ha acord pel traspàs de la titularitat de les autovies B23 i B30, de la gestió del canal Xerta-Sénia i de l'Observatori Meteorològic construït el 1932 del Turó de l'Home. També el traspàs de beques per als estudiants i el de l'ingrés mínim vital. Des de la Generalitat ho qualifiquen de concessions mínimes i reclamen també el traspàs de competències de salvament marítim.
Aquesta és la segona trobada en el marc de la Comissió Bilateral des que Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa i el PSC ho veu com una mostra més de la normalitat entre el govern català i espanyol, que s'està recuperant i ho celebren.
La dirigent del PSC, Alicia Romero, creu que les relacions entre els ministres i els consellers són fluides i pensa que el govern de Pedro Sánchez no té res a veure amb l'anterior.
Amb el govern de Rajoy no va haver-hi cap reunió de la bilateral. Quan a vegades diu, no, és que tots els governs són iguals. Bueno, pues, amb el govern Rajoy cap reunió de la bilateral. Avui es farà una segona reunió amb un ordre del dia extens.
El partit no s'ha volgut posicionar sobre si hi haurà una nova trobada de la taula de negociació entre partits abans de Setmana Santa, entre governs, volíem dir, tal com apunta la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
Gràcies, Judit. Els sindicats educatius de Catalunya anuncien vaga de 5 dies al mes de març davant la falta d'entesa amb el Departament d'Educació. Critiquen que es manté l'avançament del calendari escolar després d'una reunió en què les postures entre ambdues parts s'han allunyat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La comunitat educativa s'ha posat en peu de guerra per la falta de consens amb el Departament després de la reunió d'avui amb el conseller Josep González Cambray, qui ha deixat clar que la nova data d'inici de curs no es toca. Davant la negativa d'Educació, els sindicats han anunciat una aturada de 5 dies al mes de març, però sense concretar quan començarà. També han amenaçat amb no donar classes a partir del 5 de setembre si Cambray no tira enrere la proposta. Sindicats creuen que s'han traspassat totes les línies vermelles i demanen una negociació de totes les demandes del sector. Així ha carregat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, contra el departament.
El 6% del PIB en inversió que ja fa molts anys que hauria d'existir. La pèrdua del poder adquisitiu que portem acumulant també anys i panys. La reversió de les retallades, el calendari escolar, el currículum, el decret de plantilles, negociació real i dimissió del conseller, estabilització del personal interí laboral, l'AFP pública de qualitat, equiparació salarial. Tots aquests punts.
La postura del conseller ha sigut clara i ha apel·lat al diàleg i la negociació, però dins del marc de com tirar endavant la mesura i descarta, per tant, modifica la data.
Un cop nosaltres hem decidit que comença el dia 5 a les escoles i el dia 7 als instituts, tota la resta de mesures addicionals i que acompanyen aquesta mesura estem disposats, evidentment, com ja teníem previst fer, a parlar-ne.
Una trentena de representants sindicals educatius han passat la nit a la conselleria i ara la protesta ja s'ha acabat.
Gràcies, Sílvia. I segon dia de guerra oberta al PP entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, ha reconegut en un comunicat que el seu germà sí que va cobrar una comissió pel contracte de les mascaretes, però que la xifra és diferent a la que s'apuntava en un inici.
Sí, el document d'Isabel Díaz Ayuso explica que el seu germà ha cobrat 55.850 euros de comissió per la gestió de les mascaretes. Admet també que hi ha hagut altres pagaments de l'empresa pel seu germà, però ha defensat que no els detallarà. Considera que no ha de donar explicacions de la resta de factures perquè no tenen relació amb la Comunitat de Madrid i que el seu germà té dret a la seva privacitat.
Tot plegat després que aquest matí el president del PP, Pablo Casado, trenqués el seu silenci per exigir precisament explicacions a Ayuso.
Ha reclamat a Ayuso que aclareixi si el seu germà va cobrar una comissió i ha criticat que no és exemplar que un germà cobri d'un contracte decidit en un Consell de Ministres.
Yo espero que se pueda hacer hoy mismo. Si a mí, hoy mismo, la señora Díaz Ayuso me dice, mi hermano me ha dicho que lo que cobró es esta cantidad en concepto de este trabajo, entonces podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad.
El líder del Partit Popular ha especificat que la comissió que va cobrar el germà d'Ayuso és de 283.000 euros, un import que Casado ha qualificat de gran rellevància com per pensar que hi ha hagut tràfic d'influències.
I des de l'oposició ja demanen a la Fiscalia que investigui el cas i siguin els jutges qui determinin què ha passat.
El senador i coportaveu de Más Madrid, Pablo Gómez, Perpinyà, ha alertat que es podria estar davant d'un delicte de tràfic d'influències i malversació davant el cas Ayuso, ho ha afirmat a l'Estel Migdia.
Que han incumplido, para empezar, la ley de transparencia, porque el contrato en cuestión estuvo sin publicar en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid durante mucho tiempo. Ahora entendemos cuál es el motivo y también parece que es un hecho probado en la medida en que ha sido reconocido por la propia Isabel Díaz Ayuso que esa intermediación por parte de un familiar se habría producido.
Gómez també ha explicat que van rebre uns missatges anònims amb la informació que s'ha fet pública i que ja han posat en mans de la Fiscalia.
I després dels retrets creuats entre els populars, avui diverses veus vinculades al partit ja critiquen la gestió que el PP ha fet de la crisi amb Ayuso. Un d'ells ha estat l'exdiputat popular i fundador del partit, Manuel Milian Mestre, en aquesta casa.
A la tertúlia del matí a Ràdio Estel, Milian ha sortit en defensa d'Ayuso i ha titllat el secretari general del partit, Teodoro García Gea, i Pablo Casado de miserables.
Veure com s'està malmetent l'obra de tants anys d'un home com Fraga, veure tot això en mans de dos, ara diu dos miserables, ¿vale? Com és el senyor Teodoro de la Teocràcia i el senyor Casado, que no se'n dona compte del mal que està fent, jo ho estic molt trist.
També ha criticat el paper del partit del president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, que ha donat suport a Pablo Casado i ha assegurat que el Partit Popular ahir es va equivocar de forma contundent i que cal demanar disculpes i donar explicacions a la gent que segueix votant el partit.
Aquesta setmana que l'espionatge i la feina dels detectius han estat a l'ordre del dia, volem saber realment com és la feina d'un detectiu avui en dia. Mercè Ferran, presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Diana, què tal?
Molt bé. Quan parlem de detectius, pensem en, no, en els espies de les pel·lícules que s'ocupen de grans missions secretes, però com ens hem d'imaginar que és la feina d'un detectiu al dia d'avui?
A veure, jo t'explico. Un detectiu privat el que fa és aportar proves i aportar informació sobre fets i conductes privats. El nostre ordenament jurídic, el d'aquí d'Espanya, preveu que la figura del detectiu és l'única que pot realitzar aquest tipus de tasca, amb caràcter exclusiu i excloent. Per això estem reflexats en el que seria la llei de seguretat privada, d'acord? És a dir, que tenim una professió absolutament regulada per llei i realment són, el que passa és que són molt diverses les tasques que podem arribar a fer.
Això
tot el que és una necessitat informativa estaria englobada amb això. És a dir, toquem temes de moltes classes, de família, empresarials, societaris, de llei d'arrendaments urbans. O sigui, tenim una àmplia gamma, a part dels temes laborals, que suposo que són potser més coneguts, no?
Això t'anem a preguntar, que quins són els tipus de casos més habituals d'investigar o de que us demanen investigar, perquè sempre pensem, no, en investigar si una parella li posa les banyes a una altra o coses així, però suposo que al final no deu ser aquest el cas que més investigueu.
A veure, els temes de família es continuen investigant, clar que sí, sobretot quan s'han de fer canvis de mesures, jo que sé, en un conveni regulador d'un divorci, etcètera, no? I, evidentment, en aquests casos nosaltres també actuem per si hi ha hagut circumstàncies o per acreditar si hi ha hagut o circumstàncies que hagin pogut canviar des de que el millor es va emetre aquella sentència de separació, no? Però no són els únics, des de llavors. Ara, per exemple, us sorprendríeu. Clar, pensem sempre en temes relacionats amb parella. Doncs moltes vegades no són de parella, són el millor familiars. Què és el que fa el meu fill quan surt de l'institut i no torna fins a les 6 del dematí a casa, no? Per exemple, que és una cosa que el millor preocupa a moltes persones. Doncs tot aquest tipus d'assumpte l'investiguem als detectius privats. Superimportant, qualsevol encàrrec. Nosaltres treballem, des de logo, per compte de tercers, però de tercers legitimats. I estem obligats per llei a comprovar que la persona que ens contracta és part legítima en aquell procés o en aquell tipus d'informació que es necessita conèixer. Això ho remarco perquè a vegades sembla... mira, jo puc investigar el que sigui, no. Quan tu acudeixes a un detectiu, d'alguna manera, el detectiu s'ocuparà de saber si realment ets part legítima o no, perquè estem obligats, ja et dic. Val? I en quant a l'abast de què fem, en quins àmbits actuem, és que són moltíssims els àmbits. Laboral, àmbit comercial també, àmbit de creació d'empreses. Vull saber qui és el meu soci, quins antecedents té, antecedents comercials, de trajectòria professional, d'impagats, temes patrimonials, temes de competència desleal, d'infraccions a la LAU. És que realment és totes les necessitats informatives, a priori, val? Que no, a veure, sempre dintre del que seria el món privat.
I perquè ens en fem una idea, clar, suposo que deu dependre molt del cas que és, però quant pot costar de mitjana una investigació, diguem-ne, habitual o rutinària? Quan ens hem d'imaginar, no?, que pot valdre...
No hi ha un preu estàndard per una investigació. Amb tot el tema de lo que és el mercat lliure, els preus, ja saps que ni siquiera els col·legis oficials poden marcar quin preu té un servei, no? El que sí et puc dir és que tots els detectius treballen habitualment amb pressupost, és a dir, es fa un estudi de quines són les necessitats informatives i això se li dona una cotització. Val? Llavors, a partir d'aquí, clar, no és el mateix que hagis de fer, no sé, anem a suposar un seguiment que potser seria algú molt habitual que es contracta. Doncs clar, no és el mateix fer un seguiment un dia o dos o tres que fer-ne, jo què sé, dues setmanes, per dir alguna cosa, no? Llavors, clar, els preus oscil·len molt. També és molt important comentar que no tot passa per investigar-se a través de lo que seria un treball de camp, de lo que seria la part de control. Hi ha moltíssimes investigacions que es fan en àmbit especialment empresarial, jo et diria, que no estan directament lligats a lo que són serveis de carrer. El servei de carrer pot ser algú complementari, no té per què ser exclusiu en aquest aspecte, no? Hi ha moltes investigacions que s'han de complementar doncs, d'altres maneres. Hi ha totes les consultes de registres públics, hi ha moltíssims altres llocs on els detectius doncs, localitzem informació i la utilitzem.
Ja per acabar, quin és el nivell de secretisme de la professió? Per exemple, un detectiu pot explicar que és detectiu?
Sí, tu pots, sí, podem explicar que som detectius, perquè al final és una tasca. Mira, jo et diria, el detectiu, la feina del detectiu ajuda a defensar realment els interessos del ciutadà, perquè en moltes circumstàncies, si tu no tens proves d'un fet, no el pots demostrar. I, per tant, els teus interessos es quedarien minvats en aquest aspecte, no? En canvi, tu aportes un informe de detectiu privat que acredita i que demostra aquests fets i, evidentment, són reconeguts, no? I, per tant, en aquest aspecte, jo penso que fem una tasca social molt important.
Doncs, Mercè Ferran, presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, Diana. Salutacions a tots.
Punt i seguit.
En Comú Podem ha arribat a un acord amb Esquerra i la CUP per crear al Parlament una comissió d'investigació dels abusos sexuals a l'Església, segons ha pogut confirmar Ràdio Estel.
El diputat dels Comuns, David Cid, ha explicat en declaracions aquesta emissora per què estan treballant per posar en marxa aquesta comissió.
Estamos hablando de un proyecto.
La nostra proposta entronca amb el que està passant a altres països de la Unió Europea, com per exemple a França, on ha estat la pròpia Església Catòlica qui ha impulsat una investigació interna, o també en pròpies paraules del Papa Francesc, que ha reclamat llum i taquígraf davant dels casos d'abusos sexuals que han pogut cometre alguns religiosos.
A hores d'ara, els comuns segueixen negociant amb els altres partits per assegurar-se que la comissió aconsegueix els vots necessaris perquè pugui tirar endavant. Des de Ciutadans diuen que no hi donaran suport perquè només es busca rèdit electoral. Ho ha dit Nacho Martín Blanco.
Em sembla la quinta essència de l'anticlericalisme ranci i empedreït que caracteritza una certa esquerra a la nostra comunitat i al conjunt del país, a tot Espanya, i molt concretament aquí a Catalunya, on aquesta mena d'iniciatives doncs, són molt rendibles en termes d'opinió pública, són molt rendibles en termes populistes, però no aporten absolutament res.
De moment, els socialistes encara no saben si donaran suport i demanen que s'inclogui tots els casos d'abusos en les investigacions i no només els que s'hagin pogut produir en el món de l'àmbit de l'Església.
Interior retira la primera sanció a un fotoperiodista pel canvi de criteris sobre la llei Mordassa. Es tracta de Mireia Comas, que havia estat sancionada amb una multa de 601 euros per negar-se a esborrar una fotografia.
Era una fotografia d'un control policial a Terrassa l'estiu del 2021. Comas lamenta que s'hagi de celebrar la retirada de la sanció i creu que el veritable canvi passaria per començar a sancionar els agents que actuen desproporcionadament. D'aquesta manera, Interior ha aplicat per primer cop el canvi de criteris sobre la llei Mordassa, que passa per no aplicar publicar-la a persones que es manifestin pacíficament, així com periodistes o fotoperiodistes.
Irídia reclama al Parlament que creï un òrgan independent per controlar els accessos policials. Els portaveus de l'entitat de defensa dels drets humans alerten que els actuals mecanismes no funcionen.
L'entitat ho ha reclamat davant la comissió d'estudis sobre el model policial, on també ha exigit que es prohibeixi l'ús del FUAM i que les imatges del que passa a les comissaries es conservin 6 mesos en comptes d'un. Exigeixen una reforma urgent i profunda del sistema policial. Demanen que el Parlament, mitjançant una llei, tingui facultats per fer investigacions sobre les actuacions dels operatius per regular i limitar l'ús de la força, també per avaluar els processos d'adquisició d'arma de la policia.
Ràdio Estel. Punt i seguit. Amb Diana Silva.
El barri de Sants prepara un homenatge a una de les grans divas de la música catalana.
Sou aquí els bons amics que jo estimo. Sou aquí, ara us tinc tan a prop. Que em ve una sensació i em pren un tremolor.
Núria Feliu serà reconeguda per familiars, amics i entitats amb un concert al Festival Barna Sants, a més d'exposicions i conferències per repassar la seva trajectòria.
Tot arrencarà divendres vinent amb el concert Mireia canta Feliu, la neboda de Núria Feliu. Mireia Feliu portarà aquest espectacle en clau de jazz. El 10 de març s'inaugurarà l'exposició Núria Feliu Amèrica, que repassarà les gires que l'artista va fer en diferents països americans, i el 22 de març serà el torn del col·loqui Núria Feliu, activista, artista i veïna. A les cotxeres de Sants, diferents personalitats i entitats repassaran la carrera de Feliu amb 6 dècades als escenaris.
I acabem amb els esports, Carles. Segona jornada de la Copa del Rei de bàsquet que s'està disputant a Granada. Avui és el torn del Barça i el Baxi Manresa, que s'enfronten aquest vespre a 2:15.
Duel català en aquests quarts de final. Els del Bages han guanyat les dues trobades d'aquesta temporada contra els blaugranes, tot i que el Barça es troba en el seu millor moment. Sarunas, Jacic i Vicius sap que hauran de sortir amb una intensitat màxima per poder guanyar el partit.
Estamos hablando de un proyecto muy sólido, ¿no? Que está con el mismo entrenador, va a la misma dirección mucho tiempo, sabe exactamente lo que juega y, bueno, ritmo, rebotes, dureza física esta, y si no salimos con la misma intensidad, la misma dureza física, yo creo que vamos a tener muy complicado.
Sobre la trobada també n'ha parlat el jugador del Manresa, i en Cuba Sima, que considera que el Barça sortirà agressiu després d'haver perdut les dues ocasions.
Jo crec que tindrà una mica d'extra motivació, perquè els dos cops que hem jugat contra ells hem sortit amb victòria, i jo crec que això, d'alguna manera, es pot motivar una mica més, i llavors jo crec que sortiran molt agressius.
Finalment, el Manresa podrà comptar pel partit amb Moneke i Baco, que tenien molèsties físiques, i també amb Juanpi Baulet, que ha donat negatiu a la prova PCR.
Abans d'aquest partit, a 6:45, es jugarà l'eliminatòria entre el València Bàsquet i l'UQAM Múrcia.
Un València que parteix com a favorit per estar a la final s'enfronta a un Múrcia que arriba a la competició amb dubtes després d'haver tingut alguns positius a l'equip i que, per tant, s'han perdut alguns partits. Els guanyadors d'aquestes dues trobades s'enfrontaran a la semifinal de demà. Estarem pendents de com avancen els dos partits. Pel que fa al tercer equip català a la competició, el Joventut de Badalona va quedar ahir eliminat després de perdre contra el Lenovo Tenerife. Els canaris disputaran la primera semifinal contra el Real Madrid, que va superar ahir també el Breogán.
En futbol, després d'empatar a 1 ahir davant el Nàpols, el Barça ja mira cap al partit de Lliga de diumenge contra el València.
La intenció de l'equip blaugrana és seguir amb l'estil de joc que es va veure ahir al Camp Nou contra el València i seguir mantenint-se a la zona alta de la classificació. Ara mateix són quarts amb 39 punts, empatats amb l'Atlètic de Madrid. Diumenge visiten un València que és 12è. Pel partit, Xavi Hernández tindrà dificultats, això sí, per configurar una bona defensa. No podrà comptar amb Gerard Piqué, que és baixa per sanció, i encara està en dubte si podrà jugar Ronald Araujo. El central uruguaià ja es va perdre el partit ahir d'Europa League per molèsties al sòl i de la cama esquerra, i encara no s'ha recuperat. Amb aquesta situació, Xavi només podrà comptar amb un central, Eric García, ja que l'Englet i Umtiti estan lesionats. Una de les opcions per omplir aquest buit seria Mingueza. Estarem pendents de com evoluciona tot plegat.
Diumenge també és el torn de l'Espanyol, que rep el Sevilla, el segon classificat.
Partit complicat pels blanquiblaus. L'hauran d'afrontar sense Nico Melamed ni Manu Morlanes, que també van ser expulsats el passat diumenge al derbi. L'Espanyol és 13è a la classificació i encara no compta amb cap victòria aquest 2022. De fet, el balanç de les 5 darreres jornades és de 3 derrotes i 2 empats.
Pel que fa al derbi de diumenge passat, la Lliga ha presentat una denúncia al comitè de competició pels càntics i insults dirigits contra el Barça que es van sentir a l'RCD Stadium.
Segons apunta la Lliga de Futbol Professional, durant el partit, inclús en moments previs, es van sentir càntics i expressions grupals per part dels seguidors de l'Espanyol, reconeixibles pels diferents símbols identificatius que portaven com banderes i samarretes. Ara la denúncia presentada al comitè de competició passarà a mans de la Comissió Antiviolència, que serà la comissió que decidirà quines sancions aplica l'equip blanquiblau.
A segona divisió, demà el Girona té una cita a Montilivi contra el líder de la classificació, l'Eibar.
Pel tècnic Mitchell, aquest partit és transcendental per retallar punts i poder optar a l'ascens directe, un dels objectius més clars del club aquesta temporada.
Para mí es una final por el ascenso directo. De ganar, estaremos metidos en una pelea que estamos con un déficit mínimo de 8 puntos. O sea, máximo de 8 puntos. Porque incluso si no ganan los demás rivales, podríamos incluso recortarle algún punto más, a 7 nos pondríamos, me parece, si el Almería pierde.
El Girona actualment són sisens a la classificació a 11 punts del líder. Mitchell no sabrà, però fins a última hora s'hi podrà comptar amb Samu Said, que avui no ha assistit a l'entrenament per assumptes familiars. El partit a jugar demà dissabte a Montilivi a 6:15 de la tarda.
Als Jocs d'hivern de Pequín, la parella de patinadors sobre gel Laura Barquero i Marco Zandrón s'han classificat per la final de patinatge per parelles.
La parella ha fet un programa curt molt net i molt correcte en el seu debut olímpic, que ha obtingut una puntuació de 63,34 punts. Amb aquesta fita es converteixen en la primera parella en classificar-se per la final en aquesta categoria, quedant entre els 16 primers. Ara intentaran millorar aquesta marca demà dissabte a la final, que es disputa a les 12 del migdia, hora espanyola.
Classificats per ser final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar avui mos casam si guanyem la medalla d'or.
Avui que Antònia Font ha publicat el segon avançament del seu nou disc, nosaltres volem aprofitar que diumenge s'acaben els Jocs Olímpics d'hivern a Pequín i per recordar aquest Calgary 88, que explica precisament la història de mort d'una parella de patinadors que participa als Jocs d'hivern. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i les xarxes socials de Ràdio Estel i aquest cap de setmana també amb la Laura Polo.
Si mos voltes a ell, és en directe i ho televisen a tots els 5 continents. Damunt el pòdium amb sa medalla, mos donem sa mà, senten pels micros així com mos llasen i dins sa tele tu i jo mos besam.
Ràdio Estel. Hey,
hey, hey! Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat a pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving Values Forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.